Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda, así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Un col·laborador fixe de cada suplement, de cada diumenge, és l'hora que marxem cap a Londres, diumenge al matí. Ion Cindreu, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ion Cindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my God!
Ion, encara tens 30 anys, ja ho dic, perquè aquesta fitxa la vam fer a principi de temporada. Dic, calla,
home,
potser...
Sí, encara sí.
Quan
no.
És el teu aniversari?
No fotem, no me'n posis més de voler.
D'acord, no, dic que un dia que es vagis 31 i ens quedi desfassada la cosa.
Sí, ja t'avisaré. Ja
molt bé, avisa'm. Què tal, Ion? Tot bé per aquí a Londres? Esteu distrets, amb tot el sideral aquest del Brexit? Ho dic perquè...
Estem molt distrets, però bé, ja és hora, de que arribés una setmana una mica més, tot i que encara no sabem si serà decisiva, però una mica més decisiva.
També,
no,
també et dic una cosa, La gent comença a parlar, comença a sentir la paraula Brexit i li agafa una mena d'urticària que ja fa com mandra el concepte, jo crec, d'entrada fa tirar com enrere,
A tot arreu, És a dir, passa a Europa, però també passa aquí al Regne Unit, que tothom està fart, i passa també entre els inversors internacionals, que no en volen sentir parlar, vull dir... I és més, no és només un no en volen sentir parlar des del punt de vista de... És horrorós, sinó és això, d'avorriment, no? És a dir, ostres, no puc més amb això, ja. Mm.
Doncs va, deixem el Brexit de banda. Aquest cap de setmana, amb el Ion Cindreu, sempre parlem d'economia. Deia, aquest cap de setmana no hi ha futbol, no hi ha futbol de primera divisió masculina, hi ha partits de seleccions. Avui, la setmana passada vam fer un petit anticipat al que vindria, aprofitant que hi ha quatre equips anglesos als quarts de final de la Champions, avui ens volem fixar precisament en aquesta economia de la Champions. Com fan diners els clubs de futbol? I especialment, com funciona el negoci de la Champions, Ion Cindreu, perquè aquí, no sé si estan obrint cava al Regne Unit, perquè feia molts i molts anys que no tenien quatre equips als quarts de final, i això, una de les primeres coses que implica són ingressos, bàsicament.
Sí, en part sí, perquè això augmenta la popularitat del futbol anglès, que ja és, la Premier League ja és l'esdeveniment esportiu que més recapta i, per tant, més popular és a tot el món. Però també s'ha de dir que els clubs anglesos s'han de repartir una mica els diners que els donarà la UEFA per la Champions, perquè la manera com això funciona és que la UEFA recapta diners dels operadors que tenen els drets a cada país i després una part d'aquests diners el retorna basat en com de llum arribes a la Champions, però l'altre es reparteix en base a la mida de cada mercat televisiu. I llavors és veritat que el mercat anglès és el més gran i, per tant, el que et trobes a vegades és que hi ha clubs anglesos que, arribant només a les semis de la Champions, recapten, guanyen més diners que no altres, per exemple, alemanys, que guanyin la Champions. Però també fa que, clar, com que els diners es paguen en base a cada mercat, llavors els clubs anglesos també han de compartir aquesta part del pastís i, per tant, en cert sentit els ajuda, però en cert sentit els perjudica que hi hagi tants clubs del mateix país que arribin lluny a la Champions.
Molt bé. Ion, sabem quants diners mou aquesta competició, aquest gran negoci? Quants diners mou la Champions en total? Es pot calcular això?
A veure, sí. El que és molt fàcil de calcular és quan agafem quan guanya la UEFA per la Champions, l'Europa League i la Supercopa, sabem que això són aproximadament uns 3.000 milions d'euros. No? El que no sabem és quan genera el negoci del futbol o de la Champions en general, no? Mm-hmm. Perquè, clar, hi ha tantes coses, per exemple, gent que compra el Mundo Deportivo o l'esport, no? Bars que fan diners gràcies a que la gent va allà a veure la Champions League. Tot això és un negoci que és indirecte del futbol i que, de fet, un dels problemes que tenen els clubs i les organitzacions de futbol és que, tot i que el futbol i l'esport en general genera tants i tants diners i tantes hores d'entreteniment, ells només poden capturar doncs, una petita part d'aquest pastís, i la resta està una mica allà que no sabem exactament com de gran és, no? O quanta activitat econòmica genera.
Difícil de calcular. El que sí que sabem és, per exemple, que en el cas de la competició, la UEFA paga a cada equip que participa a la Champions per victòries, no? Un sí. Barem que va variant en funció de si és la lligueta de grup, si arriba als quarts de final, si arriba a la semifinal, si guanya la Champions, no? Es pot quantificar, per exemple, ara que som als quarts de final, quant costa, quant val guanyar uns quarts o guanyar unes semis?
Doncs enguany, si aneu a la web de la UEFA, on explica tot això, veieu que doncs, hi ha una sèrie, no, de premis especificats, i, per exemple, la qualificació dels quarts de final doncs, són 10,5 milions d'euros per club. No? Llavors, quan arribes a les semis ja són 12, i després, quan arribes a la final, són 15. Llavors, tu tot això ho vas sumant, i al final doncs, pots esperar a guanyar com a club doncs, no sé, uns 90 milions d'euros si arribes fins al final, per exemple. A més, evidentment, t'arriben els diners per tot arreu en forma de sponsors, de contractes, de publicitat... Però també s'ha de pensar, i aquí ve, no, un dels grans problemes del futbol com a negoci que sempre hem comentat, Roger, que els clubs que guanyen molts títols acaben pagant molts més diners en primes i en salaris de jugadors. Per tant, no és gens evident que els clubs els hi vagi bé això d'anar a la Champions. I, de fet, tots tenim exemples de clubs que han anat a la Champions, no? I després doncs, s'han desinflat. Això també els hi passa a alguns equips que pugen a primera divisió, no? Per exemple, que després de fer un gran esforç per ser allà, doncs allarguen més el braç que la màniga i els acabes tenint a categories inferiors, no? Jo recordo, per exemple, no fa gaire l'Hèrcules. No fa gaire, ja fa un temps, però que va pujar a primera divisió i després, doncs, jo ja no sé on és l'Hèrcules ara mateix.
Hi ha hagut molts casos com el de l'Hèrcules, eh? Tot això pel que fa a la competició. Què passa amb l'altre gran tema, els drets de televisió? A veure, aquest negoci va així. Les plataformes que ofereixen els partits paguen a la UEFA per poder-los emetre, no entenc?
Sí.
I ara
sí,
la Champions, com que és de pagament de dalt a baix, doncs, a més, aquí el consumidor ha de pagar, a banda, el contracte, la quota, per poder veure aquell partit a casa seva. Vull dir que aquí es paga per tot arreu, per un costat i per l'altre, eh?
Sí, i com dèiem, això va a nivell nacional, no? I aquí, doncs, per exemple, ho té British Telecom, BT. Però és bastant fascinant el tema dels drets de futbol, perquè aquí, a la Premier League en concret, s'han batut rècords, eh? Perquè hi ha hagut una rivalitat entre els dos operadors, que són Sky i BT, que ha resultat doncs que això va per una mena de subhasta. De fet, l'altre dia estava parlant amb una catalana, que és una de les que porta això per BT, aquí a Londres, i m'estava explicant que tenen un sistema complicadíssim en què hi ha gent que agafa el bus amb el sobre tancat de quan oferiran i tal qual. Per tant, és bastant interessant. És un procés que, si el seguiu per la premsa, està ple de tots aquests detallets fascinants, però ha resultat en una inflació del 70% en les darreres dues subhastes, no? Per tant, cada vegada es va pagar més i més i més i més, i l'última iteració de tot això és que ara fins i tot Amazon doncs obtindrà els drets per emetre doncs, no? una part d'aquests partits de futbol per cada temporada, crec que són una vintena, i per tant, ara ja sobre l'altra competició, no? Que ja ve de les grans gegants tecnològiques que també doncs, s'hi afegeixen. Llavors això ha fet que els equips de la Premier League estiguin recaptant nivells rècord i que, de fet, doncs, per primera vegada sembla que els equips de futbol a Anglaterra doncs, tenen una situació financera bastant bona. Perquè, com hem explicat en aquesta secció diverses vegades, precisament perquè els equips de futbol han de pagar tants diners en els jugadors, acaben sovint fent moltes pèrdues. I ara, doncs, el que ens hem trobat és que, gràcies a aquest massiu increment d'ingressos, de moment, com a mínim, cadascun dels 20 clubs de la Premier League doncs, està tenint un rècord d'ingressos que, a més, està sent superior a quant més han de pagar en sous. No? Per tant, no tenim ara mateix cap club aquí a Anglaterra que tingui pèrdues, cosa que és, és sorprenent perquè, en general, doncs, no acaba de passar mai.
Avui amb el Lyon Sindreu, l'economia a la Champions. Lyon, pel que fa als quatre equips anglesos, clar, suposo que no tenen res a veure la pasta que tenen uns amb els altres. City i Tottenham, Liverpool, Manchester United.
No, clar, són bastant diferents, no? Per exemple, vull dir, a nivell de recaptació total, el Manchester United doncs segueix sent un dels clubs més importants del món, tot i que faci molt de temps que no guanyen res significatiu, i per tant els altres clubs encara estan a certa distància, no? També s'ha de dir, no?, que el Manchester United, doncs precisament perquè ha prioritzat una mica, no?, aquest creixement econòmic i tenir una situació financera estable, doncs no ha acabat, és una de les raons per la qual no li ha acabat d'anar bé, perquè una cosa que sempre s'observa en el món del futbol és que l'èxit no ve tan determinat per els ingressos o sobretot quan et gastes en fitxatges, sinó quan pagues els jugadors, no? Hi ha una correlació molt forta entre victòries i sous a jugadors. Llavors, clar, en el moment que intentes, no?, ajustar una mica el pressupost, acabes patint, i això jo crec que li ha passat una mica al United. I si anem al rival, que és el Manchester City, no?, el City de Guardiola, hi ha una mica la idea, no?, de que el City doncs ha de perdre calés per tot arreu, no?, perquè clar, ha fet aquestes inversions brutals, però resulta que no, que ha tingut diversos anys de benefici i que està aconseguint doncs una posició financera sorprenentment positiva. I dic sorprenentment perquè el City segueix sent un equip que a nivell dels ingressos a taquilla no pot competir amb els altres.
Aleshores, com li surten els números?
Doncs li surten sobretot perquè ha fet acords d'esponsoratge i també pels drets televisius que li han anat molt a favor. I per tant doncs ha aconseguit tenir una gestió financera que jo crec que ha sorprès a molts. També és veritat que estan ara mateix sota escrutini perquè no està clar que segueixin aquestes normes que se'n diuen del fair play financer. Per tant, aquí potser hi ha una mica de trampa i ho haurem de veure.
I en el cas del Liverpool i el Tottenham?
Sí, el Liverpool ara mateix està en un molt bon moment financerament, però jo crec que l'asterisc una mica aquí és que és perquè ho estan fent molt bé esportivament, no? Llavors queda poc clar si, sobretot perquè Jürgen Klopp ha estat una mica un revulsiu, queda poc clar si realment doncs podran seguir aquest ritme, no? a nivell d'ingressos. També en part perquè gran part dels seus ingressos és que han venut molt bé, no? I això és una d'aquelles coses que no sempre pots mantenir. I pel que fa al Tottenham, també, com dic, tota la Premier League està en un moment molt bo financerament, però el seu truc ha estat que tots aquests diners que han cobrat, ells han estat capaços de a mantenir la massa salarial molt baixa, no? Una mica al contrari que el Barça, que té problemes amb la massa salarial. Ells només es gasten al voltant del 40% del que ingressen en sous, i això és molt baix, és, vull dir, si mires els clubs anglesos grans, veuràs que el Tottenham és una cosa totalment estranya en aquest sentit. Clar, la pregunta és, considerant que, com explicàvem ara, la relació entre sous i victòries acostuma a ser molt forta en el món del futbol, si això doncs també ho podran mantenir. Jo crec que no, i que en cert moment doncs hauran de començar a gastar-se una mica més els calés en sous.
Jon, anem acabant. La final de la Champions que generaria més diners seria Barça-City? Ens ho podem intuir o no?
Jo crec que sí, tot i que... sí, clar, si ho mirem des del nivell del pastís televisiu, jo crec que sens dubte. A nivell de... Sí, o a nivell d'espectacle. Jo crec, però, que a nivell potser més d'esponsoratge arreu del món, jo crec que el United segueix tenint una marca que el City, tot i que segurament prometria més espectacle futbolístic, de moment encara no té. Perquè, a més, és una mica el que dèiem ara també amb el Tottenham, no? El Tottenham i el City són equips que estan en molt bon moment esportivament i això, doncs, evidentment, prestigia la seva marca, però no pots comparar, diguem-ne, a la força de fons que encara té un Manchester United, doncs un Liverpool, fins i tot doncs el Barça, la Juventus, no? Són fenòmens de moment diferents i una pregunta interessant és quan es tardaria, no? Quantes victòries, quants anys del Manchester City guanyant la Premier League i fent-ho bé la Champions es tardaria a que fos una marca com la del United. Jo crec que de moment no sembla que això pugui passar a curt termini.
Jo no ho deixarem aquí un altre dia. Si vols, podem parlar dels preus de les entrades i la revenda, que també és un tema que dona de si. Com es
sí,
posen,
és un
els,
tema
preus,
que,
com es
que
posen no he... els preus de les entrades d'una final de la Champions? En podem parlar
sí, és un tema
dia.
Que no he explorat prou, però que, realment... Sí, sí, perquè més recordo que el Barça també hi havia debat amb allò de Viagogo i
sí.
Tot això.
Per va, tant... Doncs mira, podem anar preparant el tema. Jon Sindreu, una abraçada ben forta cap a Londres.
Vinga, fins la propera.
Ànims amb el Brexit. Adéu, adéu.